Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, suspèn dels seus càrrecs els processats per delictes de rebel·lió, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. Amb Toni Comín no ho fa perquè encara té possibilitat de recurs. La suspensió és automàtica per l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Això sí, el Parlament de Catalunya estableix en el seu reglament que per a una suspensió d'un diputat cal que el ple ho acordi per majoria absoluta, fet que podria provocar un conflicte. En qualsevol cas, hi ha la possibilitat que els processats suspesos puguin ser substituïts per altres de les seves pròpies llistes. També és notícia que el Tribunal Suprem ha demanat avui al govern espanyol suport a Pablo Llarena per la demanda a Bèlgica. El president de l'alt tribunal, Carlos Lesmes, insta Exteriors i Justícia a actuar per una demanda que posa en qüestió, diu, les institucions de l'Estat. Final feliç avui per als 12 nens i l'entrenador que havien quedat atrapats a la cova tailandesa de Tham Luang el 23 de juny. Ja han estat rescatats tots sans i estalvis, segons han explicat els Navy Seals de la Marina tailandesa. Han fracassat d'altra banda les negociacions a Ryanair i es manté en peu la vaga convocada per als dies 25 i 26 de juliol. Ho han anunciat avui després d'una conciliació fallida en què no s'ha aconseguit desencallar el conflicte amb la direcció. El cardenal Joan Josep Omella i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han compartit taula aquesta tarda a l'Ajuntament en la presentació del darrer número de la revista Qüestions de Vida Cristiana, dedicat als refugiats. Han parlat precisament de l'acollida a aquests migrants, amb Francesc Torralba com a moderador. I destaquem que al Teatre del Liceu, a aquesta hora, es fa un concert amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre, diferents veus solistes sota la direcció de Patrick Summers, que interpretaran La Favorita de Donizetti. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Gripau Blau, el programa pels menuts de casa que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Gripau Blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel.
I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta Oriol Casals.
Si us agrada escoltar les persones grans quan es expliquen com era el temps, com eren allò, temps i temps enrere, com era la vida, què passava, com se'n sortien, com tiraven endavant, doncs arriba una altra vegada a Ràdio Estel, aquest espai, on és el torn de Grans Històries, i pareu bé les orelles perquè tenim aquí una persona preparada per explicar-nos coses de quan era jove, i tenim també aquí a l'estudi avui quatre persones que ens ajudaran a comentar com a veure, a treure fil aquesta història per extreure'n allò que podem aprendre, perquè la vida dels altres és també un aprenentatge per la nostra vida. Veurem també com aquesta persona que ens explicarà coses va ser visitada per un grup d'estudiants que van deixar-se sorprendre per aquestes grans històries. Doncs sense més preàmbuls, us presento avui a les persones que ens acompanyen en el nostre estudi. Tenim el Sergio Pérez, educador social de la residència Roca i Pi de Badalona, que és una de les entitats que participa d'aquest projecte. Sergio, benvingut.
Gràcies.
Tenim la Carme Gómez, que és tutora de cinquè de l'escola Sant Ramon Nonat de Barcelona. Carme, benvinguda.
Encantada.
I tenim el David Medrano, que és director del documental Grans Històries. David, ja has vingut en una altra ocasió en aquesta temporada i ens vas explicar com s'està gestant aquest documental en el que explicareu, a part de la història d'aquest programa de ràdio, doncs també tot el que hi ha al voltant d'aquest projecte intergeneracional entre l'escola Mare de Déu de la Salut de Badalona i la residència Roca i Pi. Gràcies per ser un cop més aquí, David.
Gràcies per convidar-me.
Està a punt.
Ja està.
Tenim moltes ganes de veure ja el resultat d'aquest documental. I avui ens acompanya també una persona que sap molt del món de la gent gran, la Duna Olshammer, que és experta en validació i reminiscència en aquest àmbit, en l'àmbit de la gent gran. Duna, benvinguda també de nou. Anys enrere, en algunes altres temporades havíem comptat amb tu i ens fa molta il·lusió que avui tornis a ser aquí.
Un plaer tornar-hi.
Doncs a part de les persones que tenim al nostre estudi, tenim el Toni Huguet a darrere de les vies de so i també tenim ganes de conèixer a les persones que seran avui les protagonistes d'aquest espai. Per un costat, els nois i noies de l'escola Mare de Déu de la Salut de Badalona i la persona que vam visitar, que sabrem de seguida el seu nom.
Ferrelin,
Ivan,
Jordi,
Unai,
Luis Carlos,
Rita, Batllerià, Galindo. 87. Vaig néixer el dia 5 de juny de l'any 30. Estic a punt de complir els 88.
Doncs aquest era el nom de les persones protagonistes d'aquest Grans Històries d'avui. Per un costat, els alumnes Cerelín, Ethan, Jordi, Unai i Carlos. I per l'altre costat, la senyora Rita Batllerià Galindo, de Badalona, 87 anys. Anem a veure què ens explica de la seva vida.
Jo vaig néixer aquí a Badalona. Vaig néixer al carrer d'en Prim, tocant a la Rambla. La meva mare es deia Francisca Galindo Soler i el meu pare, Emilio Batllerià Franc. El meu pare era d'aquí, ell i tots els seus antepassats. I la meva mare era murciana, de Mazarrón. Jo tenia un germà i una germana, que la germana encara viu. Però el meu germà va morir amb 29 anys, perquè en aquells temps hi havia aquella malaltia tan dolenta, que era la tuberculosi, i com que no hi havia remei, doncs el que l'agafava no hi havia res a fer.
I a part d'aquesta primera introducció, ens explica com a quin ofici feien el pare i la mare.
El meu pare era ebenista, envernissador. El meu pare feia els mobles i un cop estaven fets els envernissava. Amb vernís, però no amb brotxa, no. Feien com si fos amb roba i cotó, feien una bola. I amb aquella bola envernissaven els mobles en aquells temps. I quedaven perfectes, més macos que ara. La meva mare treballava a Casa Coberta, aquí a Badalona. Va treballar fins que es va casar i que ja va venir la guerra de seguida i ja...
I ens explica també quina relació tenia amb els seus avis.
Jo em vaig criar una setmana amb els pares de la meva mare i una setmana amb els pares del meu pare. Una setmana en cada un dels avis. Vivíem tots aquí a Badalona.
I aquesta forma d'estar criada pels avis una setmana amb cadascun ens recorda també doncs, que molts dels infants d'avui en dia doncs, també tenen els avis que els van a buscar a l'escola i que hi passen moltes hores. Els vam preguntar als nois i noies si es crien amb els avis.
Una setmana con mi padre y los padres de mi padre y una semana con mi madre.
Jo estic amb els meus pares i estic amb els meus avis un dia a la setmana.
Jo estic amb els meus pares i amb els pares de la meva mare.
Jo estic només amb els meus pares perquè els meus avis viuen a Perú.
I vam preguntar també a la senyora Rita a què jugava de petita.
Pues amb les boles dels nens de vidre, que tenien unes boletes de vidre, les caniques. I a corda, també saltàvem a corda. A vegades amb guix pintàvem a terra xerranca i cosetes així.
I veiem a què juguen els nois i noies d'avui en dia.
Jo vaig a l'ordinador o a vegades vaig al parc a jugar a futbol.
A la Play i a futbol.
A la consola i a la pelota.
A la Play i al futbol.
A la Play i a futbol.
I ara és el torn dels nois per fer alguna pregunta a la senyora Rita.
De petita o actualment, quin era el teu menjar preferit?
El meu menjar preferit? Pues no sabria què dir-te ara. Ara m'agraden els espaguetis... La paella, l'escudella... Ara m'agraden totes aquestes coses.
Déu-n'hi-do. I encara una altra pregunta, en aquest cas pels nois. Quin és el vostre menjar preferit?
Pasta.
Els espaguetis amb nata desnatada.
Pizza.
Raviolis.
Cal dindi.
Grans històries.
Doncs ja coneixem una miqueta la senyora Rita i en els seus visitants s'han escoltat, hem sentit a parlar d'aquest ofici de banista i hem escoltat com amb molta atenció ens explicava ben bé en detall com ho feia el seu pare per envernissar els mobles que feia ell mateix. Hem sentit també això de criar-se amb els avis, hem sentit sobre els jocs de quan era infant, els jocs de llavors i els jocs d'ara. Hem vist els menjars preferits, que em sembla que si els hem de convidar tots a dinar un dia amb espaguetis, quedarem bé amb tots, tant amb la senyora Rita com els seus visitants. Però a mi m'ha fet molta gràcia, Carme, que t'has posat a riure de seguida quan has sentit els nois com juguen avui en dia als ordinadors, a la Play, i això de les caniques i la xerranca ja queda una mica raconat, eh?
És veritat, és que jo crec que ja neixen amb aquests estris a la mà, no? Vull dir que... I clar, els avis, això... Bueno, jo ja començo a ser de les que penso que els nens em donen mil voltes amb això, eh? O sigui, que no m'estranya que...
Que ells de seguida...
De seguida...
A més, dir, tots han
ara,
dit...
la pilota no li treus, eh?
O sigui... Sort que una cosa és com més, sí. Més recollida i una altra més d'esport, eh?
Exacte.
La pilota i la play, anava a dir, escolta, tu...
Sort que de tant en tant es belluguen, eh? Perquè, si no, seria molt, molt sofà, eh?
Sí, certament. I segurament sortirien altres jocs, però en aquest cas els nois, els que visitaven aquest dia la senyora Rita, doncs sembla que eren les preferències que tenien. Què en destacaríem d'aquesta primera part de la conversa? Què us ha cridat l'atenció? Què us ha fet potser una gràcia especial?
A mi moltes coses, perquè m'ha fet també molta gràcia aquesta confrontació de jocs, absolutament, però com la Rita se'n recorda perfectament i té els records intactes de... com jugava, com el seu pare utilitzava una tècnica específica perquè els mobles quedessin millor que abans, no? Que és com aquesta nostàlgia de...
Millor que ara.
Això, millor que ara, exacte, perdó. Quedava millor abans. Exacte,
ara, no?
Perdó, i tant. I que aquesta, que, no, aquesta nostàlgia de vida viscuda i que és un propi homenatge, no? Que crec que ella es fa a si mateixa i als seus pares, no? I ho lligo també amb algo que a mi m'encanta, que és aquest conviure amb els avis, que jo crec que és un regal imprescindible, no? Que els que hem tingut la sort de poder conèixer i conviure amb avis ens enduem uns valors, una manera de ser que és única, no? I que és una oportunitat meravellosa per poder tenir en la història de vida pròpia de cadascú.
Aprofitant que tenim avui a Duna, que ets especialista justament en l'àmbit de la reminiscència, per què quan expliquen les persones grans aquests records de joventut tenen aquest aire gairebé de postal descriptiu d'aquestes coses tan petites? Per què és així?
És perquè al final la nostra memòria, no? La impremta que queda en nosaltres, acabem seleccionant el que ens és més positiu, no? I ens acabem fent una imatge, és una mica, jo m'agrada parlar de la novel·la de vida, no? És com et construeixes la teva història, que coses que han anat passant, a part, no? Et fas la teva novel·la i acabes posant-te en el lloc exacte on jugaves, en el lloc on... Jo és que m'està imaginant la banisteria, segurament, del pare.
Certament, jo crec que tots ens hem fet la imatge.
No? Les olors, el cotó, la roba, els mobles, aquesta... Doncs això ho fa, no? Que és com la memòria remota, te'n recordes d'una cosa, però a part li poses tots aquests ingredients que et fa que aquest, no? Que aquest record, aquesta imatge, sigui tan bucòlica.
I després una altra cosa que m'ha cridat l'atenció és que ella al principi diu: vaig néixer a Badalona, al carrer del Prim, al costat de la Rambla. Els que ens escolteu i heu estat alguna vegada a Badalona, allà a prop del carrer del Mar, tota aquella zona, segur que allò és ben bé allò que en diem el rovell de l'ou, no? Però aquest vaig néixer en aquí, que era en aquest punt, en aquest lloc, és fàcil que recordin més fins i tot el lloc on te van néixer, el carrer, el primer carrer, que els llocs on t'han viscut després?
Sí, 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 perquè el que queda és la part de memòria remota. No és que se'n... Clar, no recordem l'acte de néixer, no? Però és primera infància, que és on tu construeixes doncs, la confiança, el confort, l'estar a gust, el construir aquesta part d'identitat pròpia, és una cosa que et queda marcat. És que, no? Té el lloc exacte, la data exacta del seu naixement, doncs, això són com les impremtes d'identitat que diu, bueno, doncs jo sóc aquesta, i a partir d'aquí...
Construeixo la resta, no? Però aquests són els fonaments. Mm-hmm. Alguna cosa que vulguin també expressar, que no els hem deixat dir res, el Sergio i el David. El Sergio, tu coneixes a la senyora Rita i, a més, va ser present a l'entrevista.
Sí,
és un reflex, tot això que estàvem dient ara, un reflex de la senyora Rita?
I tant. La seva manera d'explicar-ho, com ho explica, això que heu dit, que lo de la novel·la d'història, no? Per ella és molt important el fet d'haver nascut a Badalona i sobretot el que ella recorda de Badalona, que ho té a la seva pròpia memòria i que segueix igual, no ha canviat res. I és això de destacar que ella ha nascut allà i no li podien treure. Uh-huh. I jo volia destacar el fet de que els jocs dels infants, no? Perquè ho diu d'una manera que, clar, com ha dit la meva companya, no? Que confronta amb el que els nens diuen ara, no? I com nosaltres, des de la residència, amb els diferents tallers que hem realitzat durant tot aquest any escolar, un d'aquests va ser els jocs antics. Uh-huh. I vam unir les dues generacions amb els jocs que la gent gran jugava de petita, i com jugaven a la xarranca, com jugaven també al mocador, i va ser molt positiu el fet d'unir les dues generacions a través del joc, perquè des de dona igual l'edat que tinguis, però el joc ho portem dins. Sempre es diu que tenim un nen dintre de la persona.
Aquest espai lúdic és un altre punt de trobada, no? David, què ressaltaries? En què t'emportaries d'aquesta primera...
Doncs potser a mi la Rita m'ajuda a veure que la relació entre les persones ha canviat, no? M'ha recordat una mica el meu avi, jo, quan era petit. Era com un bucle, no?, la seva vida, completa, però era un bucle. Aquí sempre fèiem el dominó amb els amics, aquí sempre fèiem el cafè amb tal, aquí anàvem amb l'àvia... Era una mica, girava tot sempre entorn del mateix, però la comunicació i el face-to-face estava molt potenciat. estaves amb els avis amb els pares, després amb els nets. Veig que la relació entre les persones han canviat quan ha sortit el tema també de la PlayStation, que això seria un altre tema. Però la PlayStation no només és la Play, perquè jo jugava a les canyiques quan tenia 16 anys encara i jugava a la Play. Però és que ara a la PlayStation pots comunicar-te amb un micro, amb un tio que viu a Londres. Llavors, clar, hi ha el perill, dins de la part bona que s'evoluciona, hi ha el perill que un adolescent de 15 o 16 anys, si ningú el controla, s'estigui 20 hores amb la Play parlant amb algú que ni coneix ni coneixerà mai. I abans potser era, estava tot més comprimit.
Aquest contacte més directe, no?
Sí.
Amb la persona, aquest mirar-se als ulls i aquest estar pell a pell. No?
Exacte, exacte.
Bé, doncs, coses que ressaltem d'aquesta primera part de la conversa que va tenir lloc a la residència Roca i Pi, i anem a escoltar la segona part d'aquesta conversa. I primer, el que li vam preguntar en aquesta segona part va ser si havia anat a l'escola.
Quan era petita, que tenia, em sembla que eren 5 anyets, vaig començar a anar a un col·legi al carrer de les Flors, que en deien a Caronya Teresita. Però vaig anar molt poc temps, perquè ens van bombardejar i vam rebre bastant les nenes. Perquè va venir la guerra. Va estallar la Guerra Civil i els nens, doncs, ja vam haver de deixar d'anar a col·legi per por als bombardejos. Atacaven molt a Badalona perquè hi havia molta indústria aquí a Badalona. Casa sí, casa no, era una empresa de teixits, de mecànica, del que fos. Tot eren fàbriques.
I com era la vida en temps de guerra?
Menjar no hi havia res. A vegades menjava massa troncs, arrels de terra de lo que hi havia sembrat, les arrels les trèiem d'allà i allò era el que menjàvem. Després anàvem als horts, que ja havia crescut molta herba, i entremig collíem unes herbes que en aquells temps en deien cerrajes. I aquelles herbes ara les hi donem als conills per menjar. Però en aquells temps les menjàvem nosaltres perquè no hi havia res més.
I un cop acabada la guerra, va tornar a l'escola?
Quan la postguerra, la meva mare anava a treballar a casa d'una senyora que era professora. I aquella senyora li va dir a la meva mare, si vols, porta'm la teva filla 2 o 3 mesos i jo li ensenyaré el principal. Però és que jo, amb 6 anys, ja sabia llegir i llegia molt bé, perquè el meu pare, quan plegava de treballar els dissabtes, anava al quiosc. I aleshores em comprava un TVO en català i un en castellà. I aleshores ell va ser el que em va ensenyar a llegir.
I ara temps per preguntes dels nois i noies.
Quants anys tenies quan va acabar la guerra?
Quan va començar la guerra, jo tenia 6 anys. I quan va acabar la guerra jo en tenia 9. És a dir, que va durar 3 anys la guerra espanyola.
Què t'agrava fer més de petita?
Pues mira, de petita m'agradava molt jugar, però tenia molta feina, perquè la meva mama i la meva tieta havien d'anar a treballar. I llavors jo cuidava els meus 2 germans i els meus cosins, que també tenia un cosí, un cosinet i una cosineta. Jo havia de cuidar dels nens i de cuidar de la casa.
I durant la guerra ens va explicar també que el pare va haver de marxar.
El meu pare no el tenia aquí. El meu pare va marxar, que en aquells temps en deien la retirada, quan va acabar la guerra, perquè com que eren, la majoria eren polítics, igual que ara, pues perquè no els agafessin i els matessin, van marxar a França, alguns també van passar a França, i, és clar, jo vaig estar 10 anys sense veure el meu pare. Ens escrivíem, però les cartes eren de molt tard en tard, no eren gaire sovint.
I ens va explicar també una anècdota amb això, i és que mentre el pare era a l'exili, un dia van trucar a la porta. I qui era?
La Guàrdia Civil. I em van dir, ¿dónde está tu padre? I jo vaig dir, mi padre està en França. I em van dir, no, tu padre està en l'estranjero. Jo, no, que està en França. I ells en l'estranjero, jo a França, i a última hora van marxar sense dir-me res. No em va fer gens efecte de res. Només jo volia tenir raó perquè la tenia. I ells deien que no, que França no, el estranjero. Es veu que per ells França era l'estranjero. Dic, jo no ho sé, no ho he sabut mai.
I ens ha explicat que la mare i la tieta van haver-se de posar, un cop passada la guerra, van haver-se de posar a treballar, perquè el pare era fora, i li vam preguntar què feia amb els diners que guanyava.
Els diners, la meva mare se n'anava fora amb un poblet, no recordo quin, i anava als pagesos a comprar el que tenien. I llavors comprava el que tenien i ella tenia, com que era tan primeta, perquè llavors tots eren molt primets, es va fer una faldilleta que portava, era tot de bosses, tot com de bosses. I anava a comprar en els pagesos i s'omplia tot allò doncs, del que hi havia. Si hi havia blat de moro, que és el que menjàvem, farinetes, tot allò s'ho posava allà dintre perquè la Guàrdia Civil no li prengués el tren quan venia cap aquí. I ho portava amagat perquè si li trobaven, li prenien això a totes les dones en general. Però ella va tenir molta sort i molta picardia que s'ho va amagar sempre tot molt bé.
Grans històries.
Històries que sempre ens fan venir un calfred quan ens parlen les persones grans d'aquesta etapa tan dura i tan difícil de la Guerra Civil. Hem vist com va interrompre la seva vida escolar, com va marcar-la el fet de la falta de menjar i, sens dubte, doncs, el fet de que el pare hagués de marxar o desaparèixer temporalment, un exili que va durar 10 anys. Coses que, sens dubte, sempre impacten quan les escoltem d'això, de viva veu, explicades, en aquest cas d'avui, per la senyora Rita. Què en destacaríem d'aquest trosset?
Jo me'n vaig apuntant coses i hi ha tantes coses a comentar que de fet, no, com canvia la perspectiva que tens tu, no, de en principi toca, quan tens 5, 6, 7, 8 anys, toca jugar, aprendre, i de cop passa un fet que tu ni has volgut ni has desitjat i a més a més...
Sí,
és...
que no hi has intervingut.
Exacte, sí, no? I, uh-huh. I t'has d'adaptar, no? Que això jo penso que és un bon homenatge també a recordar les persones grans com s'han pogut adaptar a situacions viscudes absolutament desastroses, catastròfiques, i que no hem d'oblidar, que són fets que han passat i que no els hem d'oblidar, perquè això fan que les persones siguin qui són. I aquesta cosa que tenim aquí, que sembla que aixequem de vegades la catifa i tirem, no, la porqueria i la tapem, no funciona, perquè ella no, quan em pot parlar i em parla amb un record entre amargura, però abans que parlàvem, no, de la resiliència, no, de però amb positivitat de coses que és el que he pogut aconseguir, no? Doncs m'agradava jugar, però jo havia de treballar, no? Havia de cuidar els germans, els cosins, a fer la casa. Doncs això és un valor que, a més, està transmetent als nens i nenes que l'estaven escoltant, no? I que, ostres, doncs ha de ser un... No, un, no sé com posar-ho, hauria de tenir un premi, aquesta senyora, per haver aconseguit adaptar-se.
Tirar endavant.
Sí.
No sé si és el tema de la guerra entre la gent gran... surt freqüentment en les converses, Sergi, on cada vegada ja queda menys gent que l'ha viscut amb consciència, no? I que la recorden. Però és un tema que els que la van viure tenien edat per recordar-ne coses, fins a quin punt surt?
És un tema molt freqüent, perquè sobretot estem parlant de persones que tenen 80, 90 anys, i ja tenim a la residència que tenen 102 anys, ja que el juliol farà 103, que tenen present el fet de viure la Guerra Civil. I com ha dit la nostra companya, que aquest fet tan... que ningú vol que succeeixi, com vol que ho expliqui, que la gent s'assabenti de que els nens ho sàpiguen, que va passar això i que va ser una situació molt dura. Però ella ho explica d'una manera en què això, amb possibilitat, de que de tot això negatiu que ella ha viscut, trobo el positiu, que és el fet, pues, això, comentava, que menjaven fins i tot això de les ferrajes, que eren, que ara, que havia dit que el seu marit deia que això era per al menjar dels conills. O com, per exemple, la seva mare deia, pues, anaven a comprar el blat de moro i fèiem això farinetes. I tot aquest records, com que ho tenen molt present i que forma part de la seva vida i que ningú s'ho treurà.
Sens dubte. Què en destacaríem més d'aquest trosset que hem escoltat, Carme?
Jo he de dir que la Rita vocalitza perfectament per l'edat que té. Jo penso que ho fa, s'expressa amb una naturalitat bestial. Això dels 5 anys, que als 6 anys ja llegia, que ara ens preocupem tant perquè els nens als 5 no llegim, bueno, o sigui, ja veiem que això és natural. O sigui, si veus i hi ha algú que està per tu, doncs aprenen a llegir sense cap problema. I ara ens preocupem tant d'això, no? I després, doncs, no sé, la resistència, no? Perquè allò és com resistir a aquesta època, una passada. No sé què més dir, la veritat, perquè crec que la responsabilitat aquesta de tenir, o sigui, de cuidar de la casa, o sigui, que ella ja era petita i havia de cuidar-se d'uns altres més petits encara, doncs és una manera de treballar la responsabilitat que tampoc és necessari d'una altra manera.
Tampoc no sobraria avui.
No sobraria
avui. Potser d'una altra manera, però evidentment que no... Que a vegades passem d'un extrem a l'altre. No moltes persones d'aquesta edat ens expliquen, no?, totes aquestes responsabilitats amb els germans petits o de treballar per la casa ja de molt petits. Potser avui en dia, d'altra manera, hauríem de potenciar aquestes
responsabilitats.
Sí, potser
tenim massa pors, no?
Que sembla que sí. David, no sé si vols afegir alguna cosa.
Molt breu, donar gràcies també potser de tot el que tenim, no? Mentre la meva preocupació, si el mòbil és l'iPhone 7 o el BQ Aquarius o el Motorola, doncs tens una senyora que menjava troncs i arrels, que el seu pare no el va veure durant 10 anys, sense saber quan tindria feedback amb ell a través d'una carta. Donar gràcies. A mi m'ajuda com un testimoni a dir, ostres, la vida no depèn de...
No oblidem, exacte, que hi ha aquestes realitats que, en aquest cas, són llunyanes, per sort, però que són presents, malauradament, en d'altres, molts altres racons del planeta, no? Bé, continuem. La història continua i ens anem a veure com va començar a treballar als 14 anys.
Després, als 14 anys, vaig començar a treballar. Treballava en una fàbrica que hi havia a Can Canals, que és una mica més amunt del carrer Les Flors. Era una fàbrica de tints, una fàbrica de tints. I vaig començar a treballar allà i, per cert, la feina m'agradava i la feia molt a gust.
I anem a veure com era el que feien, el procediment de tenir el cotó.
El cotó és una flor, és com una punzella. I aleshores, quan s'obre aquella punzella, està el cotó. I llavors aquell cotó l'agafen i el passen per unes màquines i llavors ja queda amb aquells filets que fa el cotó. I llavors nosaltres, aquests fils, fèiem unes troques i els anàvem cargolant amb les mans, els anàvem cargolant i, en acabat, els portàvem en una secció i en allà els blanquejaven perquè sortís més blanc que el cotó. I d'allà ja passaven a seccions de tints. Un tenien d'un color, l'altra secció tenien d'un altre color, i així anava. Treballàvem homes i dones barrejats. Fent el mateix treball, les dones guanyàvem una mica menys que els homes. Els homes guanyaven més.
Aquí ja trobem un altre dels elements que sovint ens expliquen la gent gran d'aquella època, no? I els preguntem als nois i noies què faríeu si us hi trobéssiu per canviar aquesta situació.
Per dir-li el de la fàbrica que també les dones poden guanyar més diners perquè tothom
té drets.
Manifestacions.
El mateix dret i llibertat.
Que li donin el mateix diners a les dones que als homes si fan el mateix treball.
I ens explica també la senyora Rita com feien excursions a vegades els treballadors degut al bon clima que hi havia.
Quan era joveneta fèiem els diumenges excursions amb els nois i les noies de la fàbrica. Ens emportàvem un bol, que en aquells temps dèiem una fiambrera, i ara en diem un bol. I ens emportàvem una truiteta de patata, o ens emportàvem el que ens venia de gust, i llavors dinàvem a la muntanya, a la conreria. Agafàvem un autocar que pujava fins a la conreria i passàvem el dia a la conreria.
I, a més, li vam preguntar també per l'espai més lúdic que feien també els caps de setmana en aquella etapa de joventut.
Pues recordo que, com que no teníem cèntims per anar al cine, anàvem al ball. Anàvem a ballar i ens deixaven entrar sense pagar. Els nois pagaven, però les noies no pagàvem res. Les noies ens deixaven entrar de franc. Em sembla que els dissabtes començaven a les 10 de la nit i acabaven a les 12, 12 i mitja. I el diumenge començaven a les 7 de la tarda i acabaven a les 10 de la nit, més o menys. Si havíem de sortir el dissabte tard, sempre venia la mare d'una de les amigues a acompanyar-nos al ball perquè no anéssim soles aquestes hores de la nit.
Ja diu que anaven al ball perquè el cinema era més car, bueno, l'havien de pagar, però de tant en tant també hi anaven. Però, curiosament, no tots anaven al mateix cinema.
El cine havia de pagar, no hi anàvem gaire. Anàvem sempre al Cine Nou i valia una pesseta. Els nens anaven al Círcul Catòlic. Érem socis i anaven al Círcul Catòlic, però les nenes no.
Grans històries.
Doncs altres records d'aquesta etapa de joventut de la senyora Rita. Carme, quasi hem tingut una lliçó aquí de com tenyir, molt pedagògica, no? Com ha explicat de la poncella, del cotó, tot el procés fins que hi havia el fil tenyit.
Jo crec que, com ha dit la nostra companya...
La Duna.
Se'n recorda perfectament amb un... Igual que hem dit abans del pare, que com feia tot lo dels mobles, ara ho explica perfectament. Bueno, això perquè ho ha fet ella, perquè té 14 anys, no? Abans representava doncs, que anava, acompanyava el pare, no? I que potser també li quedava doncs, superclar el que havia de fer a cada moment. No sé, que ho explica amb tant detall que realment... és molt...
És una meravella, dona goig de sentir.
És molt bona, no? La diversió de la joventut, doncs, clar, ja deurien haver poques, no? Se suposa que el ball seria lo màxim, el cinema ja doncs no et dic. I després això de les excursions a la conreria, que deurien anar a la muntanya, doncs també deuria ser una de les coses més significatives dels caps de setmana, no? Vull dir que ara ens preocupem tant també de que els nens no tenen diners, si no tenen diners no saben què fer, no saben on anar, no... O sigui...
Tot costa diners, ara, no? Anar de
colònies... Tot costa diners, sortir de casa costa diners, sí. O sigui que... I clar, aquí representa doncs, que es buscaven la vida, no? I també es divertien i no tenen... No sé, aquesta senyora, la Rita, no se li veu cap complexa de res ni cap mena de cosa, no?
Després ens dirà, ja veureu, què és el que d'alguna manera valora més de la seva vida. I ens dirà què és, de tot el que ha viscut, què és el que valora més.
Ja veuràs,
ho guardarem per sorpresa final. David, què hi afegiries?
No, jo molt ràpid m'ha donat la sensació, de que abans era tot més ordenat, no? Sortíem de 10 a 12 de la nit, després ens recollíem tot, descansaves una hora i la feina era d'aquesta manera, no? Ara dona la sensació que vivim allò fins les 6 del matí de festa, no tothom, eh? Però vull dir que m'ha donat la sensació d'un ordenament de vida que et pot agradar més o menys, però tot més ordenat, més controlat.
I potser no? Hi havia un altre ritme i ara hi ha potser un excés d'estímuls, no? De possibilitats que també en alguns moments potser ens absorbeix o ens aclapara, no?
Totalment, sí, sí, totalment.
Jo, Què més?
Jo em quedo en el moment de com explicava la seva feina, perquè dona goig al veure com explica les coses amb delicadesa, de manera molt donant detalls i demés, i com que dona la sensació, a mi m'ha donat la sensació que mentre que ho explicava gaudia, recordava com ho feia abans i que li agradava molt el treball. No sé si l'havia escollit perquè no havia tingut massa temps d'anar a l'escola, de professionalitzar-se, diguem, en aquest àmbit dels teens, però que mentre ho explicava s'havia fet experta durant el temps que havia treballat fins que es va casar, com que s'havia dedicat a allò i que sí, estava gaudint molt.
Sí, a més, exacte, ho ha expressat, no?, que li agradava, que era una feina que li agradava, que poques persones també que van començar a treballar tan joves en les històries que hem escoltat expressen el gaudi de dir no, és que m'agradava aquesta feina, no? Moltes vegades era allò de dir, bueno, és el que hi havia, no?
Uh-huh. Sí, de fet, a mi m'ha agradat molt que ho remarqués, perquè si el que ens ha explicat abans també, quan va aprendre a llegir, jo, no sé, em dona la sensació que la Rita, o sigui, valora molt tot el que li ha fet ser autònoma, no? La que li ha fet ser útil, la que li ha fet ser algú que se'n surt de les coses i que ho aconsegueix ella, no? I és com també donar-li valor a, no?, que parlava de, doncs, el paper de la dona, de que, no?, de si va al ball no es paga, si, doncs, el paper de la dona que sempre ha sigut com, no?, estar per sota, doncs, ella, doncs, va aprendre a llegir amb adversitats. Es va posar a treballar i va buscar una manera de treballar que se sentia, no?,
a gust
i amb aquest sentit de que et dona la feina, no? que et fa ser una mica també, doncs, més enllà d'una dona que potser amb això fa 88 anys, doncs, la imatge de la dona potser encara era una mica més difuminada del que és ara. Per tant, que li dona molt de valor a aquesta part, no? I ha sigut xulo com els nens, no?, que van dir, doncs ens hem de manifestar i hem de valorar aquests drets, que no pot ser això. No pot ser que una dona cobri menys que un home, doncs...
Certament, certament. És.
Després no es queixa tant si el ball paguen les dones.
Exacte.
Que això encara passa, deies que encara sembla que hi ha algunes discoteques que no, que con tal de tenir moltes noies a dins, doncs les deixen passar gratuïtament. Bé, en tot cas, després d'això estàvem amb això del cinema, no? És l'últim que ens ha explicat, el tema aquest del cinema, i anem a reenganxar a partir d'aquest punt, perquè en el cinema va passar una cosa que va marcar la seva vida.
La vaig conèixer perquè nosaltres sortíem un grupet, gairebé érem de la fàbrica, i guardàvem una cadira per si n'hi havia algun que venia una mica tard. Jo un dia guardava una cadira i va venir un jove i em va dir, diu, que està ocupada. I jo que me'l vaig mirar, dic, no, ja pot seure ja. I des d'aquell dia que va seure ja no ens vam separar mai més, perquè el meu marit i jo vam estar vivint junts 62 anys, fins que va morir.
Déu-n'hi-do, gairebé ens ha fet com un calfred tots, no?, en positiu, d'aquesta bonica història que va començar en el cinema, i li vam demanar que ens parlés una mica més del seu marit.
El meu marit es deia, ell no era d'aquí, ell era de Còrdoba, era cordobès. Es deia Joan Ceballos Ranchal. Vam estar promesos 9 mesos. I ens vam casar perquè ell aquí només tenia un germà que era casat i també tenia 3 nens. I jo ja ho vaig veure, que a casa meva tenia molt de puesto i que ens havíem de casar.
Doncs anem a veure com va ser aquest casament.
Me vaig casar amb un vestiret blau marín que em va fer una cosina meva, que era molt maco. I després, en el cantó dret, m'hi va brodar un ram de sard, que la sard, aquí, la teníem per la flor de la puresa. Això és el que jo recordo. La meva mare va pensar, per tanta colla, què faré? I llavors va comprar un gall d'indi. I llavors va fer un arròs per tots. I vam dinar la família del meu marit i nosaltres, i la meva família. Vam fer un menjar tots junts. I de viatge de nuvis, com que no teníem cèntims, ens en vam anar a Barcelona, a voltar per tot Barcelona. Posaven unes cadiretes a la plaça Catalunya i ens assentàvem en aquelles cadiretes i pagàvem, no sé si era un ral. I vam estar sentats també un ratet en allà i quan ens vam cansar, cap a casa.
I anem a veure quants fills van venir d'aquesta bonica història d'amor.
En vam tenir 5, però un nen, als 3 mesos se'n va morir. Va agafar un atac de meningitis i se'n va morir. I ara en tinc 4. 3 fills i una filla. El gran es diu Joan, que ja està jubilat. El de Montornès i l'Antònia, i després tinc el petit, que el Pere viu a casa meva.
Anem a veure com s'ho feia amb 4 criatures.
Pues vivíem en una casa que era gran, tenia molt de badiu, i jugàvem pel badiu, quan venia de col·legi, jugàvem pel badiu, i a part era la casa de tots els veïns. Tots els nens del carrer venien a casa meva a jugar amb els meus fills, perquè el badiu era molt gran, i jo des de l'ugol els deixava fer el que volien, perquè com que dolenteries no en podien fer, doncs jugaven amb soldadets de plom, jugaven amb cotxets.
I ens ha repetit i repetit això del badiu. Això és un mot molt, molt de Badalona. Anem a veure, preguntem als nois, que també són de Badalona, a veure si els nois d'avui saben què és un badiu.
No sé.
Em sona, però no ho sé.
No ho sé.
Voleu que us ho digui jo? El badiu és el pati. És una casa que té un jardí molt gran, molt gran. El badiu és el jardí. Vosaltres teniu jardí? No? Viviu en un pis? Pues llavors en dèiem badiu i ara en diuen jardins. Però vaja, aquesta paraula encara la sento, eh?
I ara va ser ja al final de la conversa el torn de preguntes dels estudiants.
Sí, en aquella època es jugava al futbol com ara.
Igual, exactament igual.
Sí, alguns dels seus fills practicaven el futbol.
No, a ells els agrada molt, molt a tots el baloncesto. Els agrada encara. Els nens eren d'aquí del Badalona, però els nets, els meus bisnets. I els meus fills no havien jugat mai, però hi anaven, eren aficionats.
I abans us he promès que es prestéssim atenció a l'última pregunta que li farien els nois a la Rita, doncs és aquesta.
Què t'ha agradat més de tota la teva vida?
El que més m'agradava de tota la meva vida, gairebé, ha sigut quan ja em vaig fer gran, que ja tenia 50 o 60 anys. Perquè llavors els meus fills eren grans i vivien molt, molt bé. Tots treballaven, es guanyaven bé la vida. Tenia uns fills que eren molt, bueno, són molt bones persones, molt educats i respecten a tothom. I llavors jo, això és el que més m'ha agradat de tota la meva vida, de veure els meus fills que van arribar a fer-se homes respectant a tothom.
Grans històries.
Què t'ha agradat més de la teva vida? Una pregunta que potser de tant en tant ens podríem fer, però que quan es pregunta algú que té 87 anys, home, agafa tota una dimensió, no? Perquè hi ha molt per triar quan tindrem aquesta edat i podem fer una retrospectiva i mirar tota la vida enrere i dir, escolta, realment de tot això que he viscut, amb què em quedaria, no? Us ha sorprès la resposta?
A mi no.
A mi tampoc.
No sé, jo com tinc fills i penso que també és un dels meus objectius, és que tot vagi bé, no? I que amb ells els hi vagi bé. Jo crec que això seria la resposta de moltes dones que han tingut fills, penso, no sé. Jo una cosa que m'ha agradat molt puc dir ara?
I tant, sí.
Que és, la Rita no és gens convencional, eh? Però gens, eh? Casar-se amb un vestit blau és una meravella. O sigui, ha de ser una dona genial. No la conec, però la coneixeré, no? En principi?
Jo crec que sí. Mereix la pena, mereix la pena.
És una persona excepcional, Sergio?
Sí, jo crec que és la seva història durant aquestes tertúlies que hem fet sobre la seva vida, doncs ja reflexa que és única, que la manera d'explicar les coses ho fa més senzilla i ens dona una visió molt més global de tots els seus episodis. I sobretot jo em quedo amb el fet que ella ha dit, no?, però sobretot del fet del casament, no?, de que ara la gent pues, vol tot de luxe, tot, sobretot el viatge de nuvis, i ella es conformava o solament podia anar a Barcelona, però que per a ella va ser molt important aquella tarda en la que va gaudir amb el seu marit.
Uh-huh. I a més ens parla de... vam anar a voltar per Barcelona, però fixeu-vos que el moment que selecciona és el que ens vam asseure a la plaça de Catalunya amb aquelles cadires que ens feien pagar un ral en aquell moment i vam contemplar, no?, contemplar la vida. Quasi que és una invitació a una vida molt més meditativa i molt més contemplativa, no? Què més en destacaríem d'aquest últim fragment, David?
No, jo en la mateixa línia potser veus que ens dona una lliçó, segurament va patir molt també, no?, però de que l'amor guanya, no?, pel que dèieu d'això del viatge de nuvis, que dius... Vam ser molt feliços a Plaça Catalunya i hi ha molta gent, o des de fora et dona la sensació que si no vas a Punta Cana no seràs feliç, no? Llavors, potser a mi la Rita m'ha transmès doncs, compromís, fidelitat, l'amor que guanya, l'amor gratuït, no? No el conformar-se amb el que tens, però la casa obria les portes de casa seva perquè
tota
era grau, era gran i que la poguessin compartir. M'ha transmès això, resumint, eh?
I d'una...
Jo també em quedo amb l'última frase i que al final és també el gaudir de tot el que ha passat, no? I que ho pugui dir ara, tot i que es posi, no?, amb aquesta data dels 50, 60 anys, no?, d'haver aquí, però ho està dient ara amb 88, perquè ja els ha fet, perquè ja hem passat el 5 de juny, i que està fent un balanç de la seva vida. I el seu balanç és positiu. I això vol dir que s'està preparant molt positivament per tancar això que ha fet, que ha sigut viure això amb excepcionalitat, sí, amb unicitat, amb tot això, no? I
perseverància, perquè és una senyora que per... no m'estranya que ara sigui com un descans, no?, i un relax. Saber que doncs, tot li ha anat bé, perquè, clar, imagina't, des dels 5 anys fins al dia d'avui, doncs no saps ben bé com anirà la teva vida, ni què passarà, ni... No? I que... veure que amb tot el que ha anat fent i totes les coses tan ordenades, no?, que dèiem abans, doncs ha arribat on t'ha arribat i els seus fills sobretot són respectuosos i són, o sigui, està orgullosa dels seus fills i de com ha anat tot, doncs jo crec que sí que és un regal per ella.
Sí, tot li ha anat bé amb tot el que ha patit, perquè ha viscut una guerra, una postguerra, una dictadura, ha perdut un fill, sí. O sigui... amb tota aquella immensitat...
Va perdre un germà. Ha perdut un fill.
Va perdre durant 10 anys el seu pare. O sigui, que dins de tot això, no, que pugui fer aquest balanç i que al final és el que volem tots, no, d'anar veient que com he utilitzat recursos en la meva vida perquè tot el que ve, que és bo, dolent, semibo, semidolent, que no m'ho espero, em fa ser això qui sóc, no? I que pugui verbalitzar-ho i que jo crec que aquí els alumnes ho puguin captar, no? Mm-hmm. Això ha de ser, ha de ser un regal de dir, uau, doncs mira, sí, la vida és incerta. Dius, amb la incertesa juguem. I hem vingut aquí a jugar i guanyo.
I ha superat, no?, tots els entrebancs.
Exacte.
Una mirada lúdica, també, doncs, de la vida, no?
Del
joc de la vida. Doncs anem a veure d'aquest joc que em van aprendre, què s'emporten els nois i noies que van visitar la senyora Rita i quin últim consell els hi va donar ella.
El que més m'ha cridat l'atenció ha sigut la resposta que ha dit del que més li ha agradat, lo dels seus fills.
En la guerra.
Que menjaven arrels.
Quan va conèixer el seu marit al cinema.
La guerra i que menjaven arrels.
Que segueixin estudiant, i que es facin homes de debò. Que el dia de demà es facin respectar per tothom i respectin a tothom, com fan els meus fills.
Doncs això és el que s'emporten els nois i noies, i això és el consell que els hi dona, que torna a ser una mica aquesta invitació, a part d'estudiar, que sempre això ho acostumen a dir les persones grans en els estudiants, que es facin respectar, que puguin anar amb el cap ben alt, una mica aquesta idea, que no és allò de que tingueu molt d'èxit a la vida, no, que us feu respectar i respecteu els altres. I què us emporteu avui vosaltres d'aquesta conversa, Sergio? Què t'emportes de tot el que hem parlat?
Jo m'emporto que aquesta història de vida és una lliçó de vida, que tothom l'hauria d'escoltar, perquè és una història amb duresa, però que ella explica que s'han sortit de tot, de tot el dolent que li ha passat, i sobretot em quedo de que al final doncs, la vida també et recompensa, que al final doncs, durant la teva vida doncs, has tingut coses dolentes, però que al final doncs, ella amb la seva parella, els seus fills, però també amb el seu treball, gaudir del treball del seu pare, doncs aquesta. I sobretot em quedo amb la senzillesa en què ha explicat la seva història, que jo crec que no ha de ser gens fàcil explicar-la i com ella ho ha explicat.
Mm-hmm. Carme?
Home, jo després de tot crec que m'emporto que ja veig que res és fàcil però que tot és possible. I una mica un missatge pels nens, no? Perquè tots els nens que tenen els avis i que tenen records amb aquests avis han de guardar aquests records, els han de guardar amb tendresa. Jo a l'escola veig que hi ha molts nens que se'ls hi moren els avis i sempre els hi dic el mateix, no? Que en realitat no moren. Que els porten al cor, només estan invisibles i que han de seguir amb aquest record i amb aquesta gran tendresa, i perquè hi ha molts nens que tenen aquests records. Jo penso que tenen més records ara, potser, que els avis d'abans, no, nosaltres? Uh-huh. I, bueno, és un tresor.
Uh-huh. David?
Doncs la història de la Rita m'ha agradat perquè va més enllà del que va tenir, de qui va ser, de qui va deixar de ser, de què va treballar, de què no va treballar, no? Em convida potser a gaudir, a viure de la teva història, del temps que t'ha tocat viure, i afrontar-ho, com dèieu anteriorment, de la millor manera, no? La vida és una, es viu només un cop, llavors no deixar-se portar per la ment, que molts cops a les persones potser ens passa, no? Si hagués viscut d'aquí 10 anys, si tingués una altra feina, si cobrés 200 euros més, segur que a final de mes... una mica acollir, sempre lluitant, el que tens, perquè la vida doncs, deixa fills, deixa nets, deixa experiències que van més allà, molt més enllà del que tens o deixes de tenir.
I Duna?
Jo una mica també això, m'enduc el propi homenatge que es fa a ella mateixa, que crec que això ho hauria de fer tothom, i que és una bona manera de, no, de valorar que, com ha anat això de viure i com ho he fet, i me n'he sortit més o menys. Aquesta petjada que deixa a la seva vida i a la vida de tots els que han gaudit d'ella. I m'enduc algú molt personal, que és que la meva filla es diu Rita. I m'encantaria que aquesta unicitat...
Tens un referent.
Absolutament. O sigui que crec que li posarem al podcast 25.000 vegades.
Que el tingui allà, que el pugui escoltar sempre que vulgui. Molt bé, doncs molt agraït a tots vosaltres per haver-nos acompanyat i per haver-nos ajudat doncs, també a aprendre encara més d'allò que s'escolta de la història, doncs, per poder-ne extreure també tot aquest aprenentatge d'una manera més completa. El Sergio Pérez, educador social de la residència Roca i Pir, la Carme Gómez, tutora de l'escola Sant Ramon Nonat de Barcelona, el David Medrano, director del documental Grans Històries, i la Duna Ulzàmer, experta en validació i reminiscència en l'àmbit de la gent gran. Moltíssimes gràcies a tots i fins una altra.
Moltes gràcies.
I a tots els que ens heu escoltat, doncs gràcies per haver-nos acompanyat. Amb aquest episodi d'avui acabem aquesta sisena temporada del Grans Històries, però esperem que hi tornarem, que vindrà una setena temporada i una vuitena. Històries n'hi ha i moltíssimes. Si ens voleu acompanyar, esperem doncs retrobar-nos. Gràcies i adeu-siau.
Toni Huguet i Oriol Casals us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi.